afectacions del trànsit i també els serveis de l'AMT i dels TIP.
Gràcies, Olivia Navarro. Són les 11 i 4 minuts. Amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Recuperam el tema que vos havíem anunciat a les 9. I és que Justin Bieber torna als escenaris al festival de Coachella. Però, clar, la seva tornada no ha deixat ningú indiferent. Però no precisament per motius musicals. Oh, wow. Oh, wow.
Després d'anys allunyat dels grans directes, el cantant canadenc ha protagonitzat un dels concerts més comentats del Festival Coachella i també del més polèmics, amb un caixet que diuen que podria haver estat de 10 milions de dòlars. Justin Bieber ha ofert un espectacle minimalista en moments en què, en lloc de cantar en directe alguns dels seus grans èxits, com aquest Baby que ara escoltàvem, reproduïa vídeos de YouTube i hi cantava a sobre, en una posada en escena que molts han qualificat directament de karaoke.
Karaoke o no, aquest format ha generat un debat intens a les xarxes socials. Hi ha qui defensa el component nostàlgic i íntim d'aquest concert, però també molts espectadors que consideren que no està a l'alçada, a l'altura d'un cap de cartell de Coachella. De fet, el mateix Bieber ha volgut donar explicacions al respecte. Segons ha transcendit, la decisió de recórrer a vídeos i playbacks respon a una voluntat artística. Fer un viatge en els seus inicis, i a YouTube també, perquè sabeu que ell participava molt en vídeos de YouTube, i a dialogar amb el seu jo del passat, recuperant l'essència dels seus primers anys.
Tot i així, també s'ha especulat que podria ser per motius legals, ja que Justin Bieber va vendre el seu catàleg musical i ja no té els drets de les seves cançons, encara que experts del sector apunten que això no li impediria cantar els temes en directe. Sigui com sigui, el retorn de Bieber ha aconseguit el que molts artistes cerquen, és a dir, ser el centre de totes les mirades, encara que siguin revoltats de controvèrsia. Però jo deia Andy Warhol, que parlin de tu encara que sigui malament i que aconsegueixin aquests 15 minutets de fama. Què vol semblar aquest retorn? Joana Maroto, ara les 11...
A veure si ha canviat d'opinió o no,
En quin estat te trobes?
Pues qui no mos hagin escoltat a les 9, jo he fet una gran defensa d'això, d'aquest aspecte artístic i nostàlgic d'en Bieber. Vosaltres no en teníeu la meva opinió, me deu que no la compartíeu, i vos he dit que per ventura a les 11 canviava d'opinió, perquè a vegades aquestes coses poden passar. No només és que no he canviat, és que me reforç en la meva explicació que vos he donat a les 9 i tenc motius més que suficients, i és que he parlat amb alguns Biebers al respecte i tots m'han argumentat, més o menys com ho he fet jo, que es tracta d'una qüestió artística i nostàlgica. Per tant, fort i no em moguis, me teniu aquí defensant en Justin Bieber, qui m'ho diria a mi?
Però, Joana, que ha cobrat 10 milions d'euros, eh?
10 milions d'euros i
de dòlars.
De dòlars,
en aquest cas,
bé,
sí.
Bé, lladrano, diu en Bernat Nadal, lladrano. Jo penso que sí que ha volgut fer aquesta retrospectiva per recordar quan era més jove. I a més, crec que queda bastant bé veure-lo a ell amb una veu més adulta i recordar com, quan tenia 15 anys, tenia aquella
voluntat
d'infant. Jo crec que
Justin Bieber hauria de fitxar Joana Maroto com a representant de màrqueting i comunicació.
Perquè jo crec que aquest tipus d'actuacions queden bé si te fan un homenatge a la MTV, per exemple. O per Nadal, com en Rafael sempre fa aquell retrobament amb amics.
Mira.
I mesclar... Perdona,
que acaba la frase.
Clar, i mesclar imatges antigues, vintage, en concerts en directe. Uh-huh. Però si una cosa té anar a veure un artista en directe és que tu allò que vols és que te canti 100% totes les cançons, no que faci un mix de karaoke amb un parell de cançons. Però bé, si els Bieber estan contents, jo encara més. Però si la gent s'ha quedat flipada en el Coachella, que no és un festival barat, no és un festival en el qual sigui fàcil accedir-hi, clar, tu optes, com per exemple va fer a Karol G, que va d'una escenografia meravellosa, optes per un concert d'aquest gran format, no per una... No, és com si, fos un Pablo López i sortís en el Coachella només amb un piano.
És que dius, també t'he de dir...
No, però per això me'n vaig a l'auditorium, que té una acústica meravellosa i escolto un íntim.
Però, no, davant la bitxota no hi ha res que fer, ni en Bieber ni ningú. Per tant, na Karol G va deixar el llistó molt alt.
Però què creus que ha passat al darrere? Que ha dit Justin Bieber, mira, quasi millor me poses el karaoke perquè la meva veu no arribarà i ten poc, que passa per un mal moment...
No, jo crec que ha volgut establir un diàleg amb ell mateix. Que... Pot ser, però el problema és que està, des del punt de vista dels experts, no dels seguidors, que està com molt mal executat. És a dir, tan senzill, veure-lo a ell... No ho sé. Jo és que no som seguidor d'aquest jove, però...
Una altra cosa és que també m'han comentat a les 9 que darrerament la seva actitud és una mica qüestionable, no? Perquè ha tingut actituds qüestionables, valguin la redundància, amb la premsa, amb la seva dona, amb el consum...
No passa per un bon moment.
No passa per un bon moment. No. És vera que aquella imatge de nin angelical que tenim d'ell de 15 anys no és la que se correspon a la actual.
Mira, ara m'ho tocarà a mi defensar en Justin Bieber.
Ai, bé!
Jo no volia, però no ha de ser fàcil ser ell.
No ha de ser
fàcil.
És a dir,
va ser un estrell infantil, tothom que ha estat estrell infantil ho acaba passant malament d'una manera o d'una altra.
Sí, perquè se produeix la síndrome de jugueta espanyada.
Exactament, ell va intentar trencar en el seu passat, se va tatuar tot, se va despoer tot, tothom ja ha vist tot el que havia de veure en Justin Bieber, i ell intentava trencar amb aquesta imatge de nin com angelical que venia quan cantava, per exemple, Baby, i ara intenta recuperar les regnes d'allò que és la seva carrera artística, que m'ha parit molt bé, perquè tots han d'evolucionar i tots han de seguir vivint, i sobretot pagant factures, però potser aquest concert no ha estat la millor
idea. És que fins i tot el patró, Hannah Montana, però... Britney Spears, sí. Justin Bieber, podríem fer un...
No em de la paren fora, en Joselito, en Marisol.
Marisol.
De fet,
exacte.
Anna Belén, en moltes entrevistes, ha dit que va agrair sempre a l'univers que Zampo i jo, com si jo fora mig d'espellasso, que Zampo i jo no triomfàs perquè això li va permetre tenir una infantesa més o manco normal. I després s'ha dedicat a la música, s'ha dedicat a la interpretació, però que en aquell moment no va estar una nina prodigi o una nina prodigi amb èxit, va fer que ella hagués pogut dur una infantesa i una adolescència més o manco normal. Però si pensàvem en tots aquests... Marcelino Panivino. És que tots aquests nins, clar, van acabar sent... monetes de fira.
A on han pegat, però bé...
Perdona, és que... Perdona, no, per aquí no pas, Amaroto. En Justin Bieber és Marcelino Panivino del segle XXI.
Escolta.
Oh, no.
Ay, Marcelino.
Això, mesclat amb les imatges de Justin Bieber a Coachella, és fascinant. Però, per tancar ja aquesta discussió...
És una fantasia digna d'un programa com El Dia. Per això hi ha 16.000 persones cada dia pendents.
També és veritat.
De nou, moltíssimes gràcies per la vostra fidelitat.
Gràcies a l'audiència per escoltar-nos, per estar a l'altre costat. Però, ja per tancar en tot això...
El cercle.
No és fàcil ser Justin Bieber, per això no lleva Xisco Nadal i per mentida que tu hagis fet aquesta defensa, que sigui bona persona i que s'aporti bé les persones que té al voltant.
Un moment, a mi...
Que vol consumir, que consumeixi. Per a que no maltrati ni els periodistes ni a la seva dona.
Per aquí no pas, perquè hi ha 7.000 persones que estan pendents d'allò que deim aquí cada matí.
Ho has dit, ho has dit.
No, jo he dit que no ha de ser fàcil ser una estrella infantil. I hem posat altres exemples d'estrelles infantils que varen dur una vida, malauradament, derrota batuda, que és una mica el que li passa a en Justin Bieber. Després, cadascú, en el que li ha tocat viure, ho processa, ho treballa i intenta ser millor persona. No estic defensant cap tipus de comportament d'en Justin Bieber, faltaria més.
Sabeu qui té una molt bona actitud?
I si no, pobra dona, que hi posi fulles, perquè, clar, a vegades, la genètica...
La genètica.
T'ajuga molt males passades.
Me referia a aquesta dona gallega, ara compartirem les imatges que descriurem per als oients de ràdio, perquè pràcticament és un doble de llums de Donald Trump.
Clar, és una dona gallega que s'ha convertit una vegada més en fenomen viral, perquè no és la primera vegada que aquesta doneta surt a rotllo, per un motiu ben curiós. S'assembla molt el president dels Estats Units, i es diu ella Dolores Leis, és de Galícia, i fa anys que internet la coneix com la doble de Trump.
Tu diràs. Tot va començar l'any 2008, quan una fotografia seva feinejant en el seu hort es va fer viral arreu del món. Des d'aleshores, la seva imatge ha tornat a circular diverses vegades. I ara, uns anys més tard, del 2026, ha ressorgit amb força. El més sorprenent de tot és que ella i la seva família s'ho prenen amb això, amb bon humor. De fet, els seus nets, quan veuen en Trump per la televisió, li diuen: mira, Pradina! Sa Pradina.
Clar, també t'he de dir que depèn de l'angle des del qual li facin sa foto. Aquesta dona no hauria de mai tiara, perquè quan se recull els cabells li fa com aquesta espècie de com a onada trampista.
S'assembla més
que
encara.
Que s'assembla encara més.
S'assembla encara
per
més.
Tant,
i amb aquest cava que du.
Ja, t'he de dir, estimada.
Però és un poc mamà Fratelli.
Dolores Leix, totalment d'acord.
Ah, que sí?
De los Goonies.
Si vos recordes, és mamà Fratelli. Sí. Mira, per als oients de ràdio que ara mateix no tenen les imatges, a banda de semblar-se 100% en Donald Trump, sí me recorda a Tira mamà del tren, la mamà Fratelli dels Goonies, que és la mateixa actriu, que per cert va morir ja, una gran actriu, perquè sempre feia de dolenta. I és vera que té una retirada.
Té un aire, sí, d'estre, de pel·lícula americana d'aventures. Però més enllà de la broma, na Dolores també té una opinió. De fet, va parlar amb el programa Más Vale Tarde i va dir que el president nord-americà li sembla que... És a dir, semblar-se al president nord-americà no li agrada perquè està matant gent i l'economia està derrota batuda per mort de la seva gestió. Mentrestant, la seva filla també marca distàncies amb una mica d'ironia i assegura que, a diferència de Donald Trump, sa mare sí que és bona persona, na Dolores Leis. I recorda que mentre ell es maquilla i es pentina, ella no ho necessita.
Perquè
ella ho du així de natural. D'estar.
Són les notícies que ens criden l'atenció, que vam amb una molt bona notícia, ara dubtada si ara reiteratiu o no, perquè ho acabem de dir abans.
No, jo també t'ho he dit abans, però ja estava escrit.
Però ja que està escrit, ho
clar que sí. Què passa, Marta Garau, què passa?
Gràcies a aquestes 16.000 persones, als oients, perquè sí que és veritat que avui sortia l'Estudi General de Mitjans i aquesta casa i vetres, el resultat és molt positiu, no només per nosaltres, sinó per la resta de programes, els serveis informatius, el creixement d'aquesta casa és molt notable, la fidelitat va en augment, per descomptat.
Perquè avui dematí, Marta Garau, estimats oients, estimats espectadors, han conegut les dades d'audiència de la primera onada d'aquest Estudi General de Mitjans de 2026. I Vetres Ràdio és l'emissora pública més escoltada a les Balears en 35.000 oients diaris. Segons aquest EGM, i Vetres Ràdio ha augmentat en 16.000 oients l'audiència respecte de fa just un any.
I vos hem de dir també que l'informatiu matí, el que va abans de nosaltres, és el programa més escoltat de la ràdio autonòmica amb 20.000 oients i aquest magazín el dia puja fins als 16.000 oients. Som la ràdio generalista més escoltada de les Balears, així que ja ho han dit, però a tots moltes gràcies.
Gràcies.
I no m'estranya, i no és per ser corporativista ni per tal, però és cert que l'informatiu matí que fa aquesta casa, capitanejat per la Maritònia Suau, és un dels millors informatius que se fan ara mateix a Balears.
Només
i el César,
podem
allò que és del César, enhorabona
les teves
en els
companys
que mos precedeixen, perquè gràcies a ells estem informats de moltes coses que hem de contar.
No, i a més mos serveixen de referents, sobretot
sempre
a nosaltres, a l'hora de triar els temes, no? A l'hora de veure per on tiren ells, no? Quins són els temes als qui donen prioritat. Per nosaltres és un eix central, no? I tot un referent a l'hora també d'elaborar el nostre programa. Parlant d'altres qüestions, que en aquest cas tenen a veure amb el turisme, Palma es prepara per acollir aquesta setmana un esdeveniment clau precisament per entendre cap a on va el turisme. Ens referim al Congrés de Treball, Sostenibilitat i Turisme 2026.
Serà demà i passat demà, dia 16 i 17 d'abril, al Palau de Congressos de Palma i reunirà professionals, empreses i també experts per analitzar els grans reptes del sector en un moment de transformació social, tecnològica i també mediambiental. Un congrés que posa el focus en qüestions claus com, per exemple, l'ocupació inclusiva, la sostenibilitat i el futur de l'ocupació o del treball en el turisme. Un sector especialment estratègic en territoris com el nostre, aquí a les Balears. De fet, un dels eixos principals serà com la integració laboral laboral, la diversitat i també l'impacte social poden convertir-se en factors de competitivitat per a les empreses turístiques.
També es parlarà de noves oportunitats laborals, de tecnologies emergents i del paper dels anomenats treballs verds, així com de la inclusió de persones amb discapacitat en el mercat laboral. Tot plegat en un context en què el turisme no només genera riquesa, sinó que també planteja grans reptes socials i mediambientals. Avui volem posar el focus en aquesta mirada més inclusiva i sostenible del turisme, i per fer-ho ens acompanyen a Carolina Vera de Decker, la directora regional d'Inserta Empleo i Fundació 11 a les Illes Balears. Carolina, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Encantat de saludar-te. I primer de tot, et volíem demanar quin és l'objectiu d'aquest congrés i per què arriba precisament en aquest moment.
Bueno, arriba en un moment que és clau per nosaltres, no? El sector turístic està en un punt que ha d'analitzar realment cap a on evolucionem. I sobretot, molt de pis a xerra, no? Han de créixer, han de créixer. No se tracta tant de volum, sinó de qualitats, no? De com han de créixer. I per què surt aquest congrés? Pues surt per donar respostes a molt de conflictes, molt de problemes, moltes situacions que se troben les empreses, que se troba l'administració i com es troben les entitats. I que volem que aquest espai sigui un espai per treure conclusions, per treure plans d'acció, no per diagnosticar, no per dir el que ja sabem i tot el que vivim, sinó per donar solucions.
Han dit, no, que aquest congrés posa el focus en aquesta ocupació inclusiva que és tan necessària. En quin punt diries que ens trobam, sobretot en el nostre territori? A les Illes Balears aprovam en nota pel que fa a l'ocupació inclusiva o no?
Bueno, s'està fent molt bona feina, jo sempre ho dic, hem de posar més en valor el que fem. A Balears hi ha molta inversió en el tema de inclusió de persones amb discapacitat i perfils vulnerables, però sempre podem millorar, no és vera. Hi ha moltes empreses que encara no estan complint amb l'obligació legal. Hi ha empreses que sí, però que només ho fan per un tema més econòmic, que està bé, que és lícit, però bueno, també volem posar damunt la taula que s'ha de viure aquesta experiència, que s'ha de rompre amb aquests estereotips i s'ha de...
Que han de creure.
I han de creure. I per això està al congrés, també, perquè vegin experiències, no?
I quan dius que no ens limitarem només a fer una anàlisi, a dir el que tothom ja sap, sinó també un pla d'acció, on s'ha de posar realment el focus?
Pues justament hi ha distintes taules i venen ponents molt distints perquè la necessitat és molt variada, no? Per on han de posar els focus? Bé, el tema de sostenibilitat és un dels punts molt, molt rellevant i pel qual volem aprofundir, no? Quan xerrem de sostenibilitat, molt de pis xerrem de pensar en medi ambient. No, sostenibilitat xerra d'inclusió, xerra d'ocupació, xerra d'economia, xerra de governança, xerra de cultura... Han d'anar un poc més enllà, no? Bon mes, òbviament, l'ocupació és un problema, com us afecta a tots, la pèrdua de talent, la falta de capacitació, també és una de les taules que volem tocar, no? La FP dual és una alternativa, entre d'altres, necessitem que les empreses enganxin en aquest sistema per capacitar a la gent que sí que hi ha en el mercat disponible i que no té opció d'entrar en aquest sector per diversos motius.
Clar, també parlàvem de la integració, parlàvem de persones amb discapacitat. No sé si hi ha oportunitats reals en el sector turístic de poder integrar aquest tipus de personal i també si les empreses estan preparades per fer aquest pas. Ja sé que quan una empresa té cert volum, està obligada per llei, no en faltaria d'altre, a dedicar algunes d'aquestes places a gent amb discapacitat, però quines són les feines que fan? Se senten realitzats fent aquestes feines? Perquè de vegades no és tant que tinguis algú d'inserció i el tinguis fent fotocopis tot el dia, que el faci sentir útil en el seu dia a dia, la seva feina, que evidentment anirà molt més motivat si sap que l'únic que ha de fer és complir amb un, el que seria un barem i després fer quatre còpies i un cafetet. No és el mateix que poder fer feina i sentir-te bé.
No, justament el que des d'Inserta Fundació 11 FOIM és intentar sensibilitzar en aquest concepte tan limitat de discapacitat, no? La discapacitat... Hi ha molt de tipus de discapacitat. I hi ha moltes capacitats. És a dir, nosaltres...
Però tenim tendència a ficar-ho tot dins un mateix sac i dius, no tot passa per aquí.
Exacte. Quin perfil poden accedir persones amb discapacitat? Tots. Hi ha gent sobrequalificada en discapacitat, gent menys qualificada i perfils més bàsics. La qüestió és que, jo sempre ho dic, les empreses han de ser accessibles. Han de ser accessibles no només per als seus treballadors, sinó també per als seus clients. Si tu ets una empresa inclusiva, el teu negoci és accessible, tindràs més clients que puguin venir a tu, no? I fer accessible un lloc de feina no és tan complicat. O ho feim per altres coses, no? Sempre xerrant, no penseu només en discapacitat. Sa mamà que va amb un carrito d'un bebè, es predica va amb un caminador, que tal? Algú que s'ha romput una cama... Bueno, hi ha molt de tipus de barreres que molt fàcilment poden... llevar-se i fer que el teu negoci sigui accessible. I això ajudaria a accedir a un col·lectiu que pot fer feina dins el teu negoci sense cap necessitat de fer un sobrecost econòmic important.
És voluntat de les empreses de fer-ho. Perquè si tampoc parlem de preus, d'infraestructures, de canvis grans, és una qüestió de mentalitat,
exacte,
en realitat, no?
Es rompre prejudici, ja t'ho dic. Si la gent quan xerra, quan sentes concepte de discapacitat, massa greu, però només pensa una discapacitat intel·lectual molt límit o una discapacitat física molt greu i tal. No, hi ha discapacitats visuals, auditives, orgàniques, físiques i tal, que no són tan limitants i que perfectament poden tenir lloc en aquest sector.
Carolina, hi ha una altra realitat i són les noves tecnologies, no? I te volem demanar també com estan afectant les noves tecnologies i la digitalització, que també hem parlat tant, no? En el mercat laboral turístic i, sobretot, si s'estan creant nous perfils professionals, estan emergint nous perfils professionals entorn en aquesta digitalització i en aquestes noves tecnologies.
Sí, òbviament la tecnologia ens està ajudant moltíssim. Fixa't, hi ha un col·lectiu de discapacitat que antes havia d'accedir a determinades ajudes o suports i tal, que ara, gràcies a la tecnologia, no els hi fa falta, no? Perquè un mòbil, un ordinador o tal, ja té les eines suficients com perquè puguin utilitzar aquesta eina sense haver de demanar una ajuda, no? La tecnologia és imprescindible, però no només per sector de la discapacitat, sinó per sector en general. En el programa venen experts de temes d'IA, de temes d'innovació i tal i qual, com ens donaran a conèixer de quina manera podem evolucionar aquesta experiència del client, no? En la tecnologia i també el tema dels processos de selecció, que també és molt important, que pensem que els processos de selecció han de ser accessibles i la tecnologia molt de pit ens ajuda en aquest sentit. Ah, i bueno, important, Fundació 11 té l'escola de Portalento Digital. Nosaltres ja hem obert 4 centres especialitzats en formació de temes de tecnologia i digitalització.
Clar que dius això, com afecten les noves tecnologies i aquesta digitalització en el mercat laboral turístic? Perquè, clar, no, abans ho varen fiar tot en els idiomes, havies de saber anglès, alemany, perquè era una cosa que necessitaves per tenir contacte amb el públic, però també en la introducció de les noves eines TIC, també ja no només n'hi ha prou en saber idiomes, també has de saber manejar segons quin tipus de programes, tenir accés segons quin tipus d'informació, i sobretot que de cada vegada els turistes que venen són més especialitzats.
Bueno, en el turisme i en tots els sectors, al final la tecnologia és una cosa que tots ens han de posar, i nosaltres fem molta promoció de formacions, de competències digitals i competències transversals per capacitar la gent, tant en un nivell bàsic com més avançat, segons el perfil que tingui la persona.
I si és una qüestió de voluntat, de canvi de mentalitat, de, en realitat, voler-ho fer, i vull pensar que cada vegada més empreses, no?, estan en aquest camí, com imagineu el futur del turisme en aquestes illes? No sé si poden fer a curt o a llarg termini, no? Com hauria de ser?
El meu propòsit és que aquest congrés valgui per això, per posar uns compromisos damunt la taula, no? I no sé, jo, el repte que poso damunt la taula és per què no Balears, per no dir Espanya, per què no Balears, no pot ser el model a seguir... A nivell europeu d'inclusió laboral dins el sector turístic.
Home, penso una cosa, Carolina, aquí si una cosa sabem és de turisme.
Exacte.
O sigui, que podríem perfectament liderar el moviment, no? O ser pioners en donar aquestes primeres passes.
I n'hi ha molt de projectes molt bons que vendran també a exposar-se i tal. Hi ha molta feina ja feta, només es posa el foco en que això és una feina de tots. Que aquí no només les entitats o no només les empreses, sinó també l'administració i la població en general, tots han d'anar en grup per aconseguir un model distint. Perquè han de pensar futur, òbviament.
O sigui, dia 16, dia 17, al Palau de Congressos de Palma, reuneix, recordem el que hem dit abans, professionals, empreses, experts, però també qui vulgui canviar de model, no? Qui vulgui agafar idees, qui vulgui saber per on ha d'anar el seu projecte, qui cerqui feina, també, perquè no, no? És, pot ser una oportunitat també per obrir la ment i gaudir d'aquesta experiència transgressora, perquè ho hem de dir, i transformadora. 16 i 17 d'abril, algun requisit sobretot a l'hora d'apuntar-se, inscriure-se.
Tenim una web, CEST, l'acrònim que han creat, Congreso, Empleo, sí. Sostenibilitat i Turismo, a la pàgina web se poden inscriure. Tenim l'opció de venir en presencial, també de seguir el congrés de manera online, i l'únic requisit és això, es vol estar a lo darrer i voler formar part d'aquest projecte.
Carolina Vera de Decker és directora regional d'Inserta Empleo i Fundació 11, aquí a les Illes Balears. Moltíssimes gràcies, Carolina.
A vosaltres. Moltes gràcies. Estau convidats, eh?
Ho tenim aquí.
Exactament, és el bo, no?, de la ràdio, que just mos trobam a la vora. Són les 11:30 en punt. Uns consells, continuam.
El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és informació.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
Volem xerrar-vos en aquest punt de somriures, però no dels somriures perfectes, blancs, alineats que poden veure a Instagram o a Hollywood, sinó, mira, avui parlam de somriures reals.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
When Perquè resulta que cada vegada més veus reivindiquen el que anomenen somriures imperfectes, dents amb personalitat, amb història i, sobretot, xiscor, que siguin o que estiguin sanes.
Així és, ho comentàvem amb l'odontòloga Elena Galmés per saber si realment ens han cansat de somriures canònics i de qui hi ha darrere d'aquesta nova tendència, perquè s'ha posat molt de moda. Doctora Galmés, molt bona, com estàu?
Hola, què tal?
Sembla que hi ha un canvi de tendència, ara ho dèiem. Ens han cansat d'aquests somriures perfectes. La gent ara ja no vol carilles i vol una mica més de naturalitat?
Pues com totes les modes, en el final, pues, les dents, que són totes com a industrials, no?, que surten del mateix motllo, pues, en el final deixen de donar autenticitat, deixen de tenir personalitat, i en el final, pues, bueno, jo crec que les carilles funcionen molt bé en casos concrets, però hi ha vegades quan no hi ha necessitat fer-se unes dents totes de, com de tablilla, no? De totes de les mateixes característiques, totes les persones iguals, que no veus aquesta diferència, aquest toque de personalitat, pues es perd, i la veritat és que s'ha de recuperar un poquet aquesta...
Ja, però els 90 van fer molt de mal, eh? Perquè sí. En aquesta època, recordàvem, és quan els actors de Hollywood tenien aquestes dents que pareixien de cavall, grosses, blanques, blanc nuclear total i absolut. Llevar-se tot això és un trull.
Claro, també depèn de... Claro, antes veies més persones sense dents. Antes es perdien molt més les dents, faltaven molt més dents, i reposar dents se notava com a més artificial. Ara el que se fan és, damunt les teves dents, se corregeixen.
Clar.
Entonces, clar. Jo crec que aquí és la diferència. Mira, claro, per exemple, aquestes carilles...
Clar, per exemple, és... coses que no siguen perfectes, ara veiem en imatges i ho descrivim també pels oients, Nefron, que no sé, Zac Efron?
Exactament, Hannah Montana.
No, que tenia una mica ses pales una mica separadetes, que això, en el final, no fa res, però se va canviar i se les va juntar i també se'ls va posar com molt més blanquinoses del que els detenia. Clar, aquesta mica de separació entre dents, a vegades fins i tot pot ser una marca, una senya d'identitat ara, no?
Sí, sí, sí. O, per exemple, Vanessa Paradis, que també tenia aquest diastema, que es diu, no?, que és una separació.
Home, ell el té bastant pronunciat.
Però això és lo que és un poc el que passa. És a dir, tu en els 20 anys tu tens un defecte, una dent muntadeta damunt l'altra, una petita fractura, i pot ser sexy, és a dir, pot ser atractiu. Però és vera que potser aquest defecte en 20 anys, quan tens 50 i pico, 60, pues ja no fa tanta gràcia, perquè el cos es mou, és a dir, el cos, la separació cada vegada va més. És a dir, una cosa és posar-te dents en tablilla de tots iguals, i una altra cosa és tornar en els teus 20 anys.
Home, sí que se'ls ha arreglat bé en Tom Cruise, que el veiem aquí en imatges, que tenia una dentadura bastant mala de mirar, i sí que en aquest cas era bastant estètic i necessari, no? Estètic i necessari, que anaven una mica de la mà. També na Patricia Conde tenia aquesta separació i ara ja no la té tant.
Hi ha molta gent que la vol mantenir, la separació, eh? Però està bé mantenir la separació, que sigui més o menys sempre, perquè que no, el cos es mou, no? Però també estem veient dents que sí que necessiten...
Mà de metge.
Mà de metge. El tema és la gent jove, que potser sense haver de necessitat, sí que es volen posar dents, per exemple... O sigui, aquí mejora bastante.
Ho he explicat també per a Toyet, no? Tenim imatges d'Anna Rosa López, la guanyadora del primer Operación Triunfo. Clar, tenia les dents molt descol·locades, que no sé si fins i tot podria donar-li problemes, no només estètics, sinó, jo què sé, a l'hora de cantar, a l'hora de menjar, sí. No sé, a l'hora de perdre una dent, i també se'ls va col·locar, no?
Sí, sí, sí. Realment hi ha boques que sí que necessiten, perquè una dentadura harmoniosa i simètrica dona... És a dir, a part de que pareix que la gent estigui com a més jove, més cuidada, més sana, pues sí que realment envelleix bastant. Però una altra cosa és, sense haver de necessitat, fer... O, per exemple, els morros, que entres ja dins una... que tots la gent jove, totes les nines, tenen el mateix tipus de llavis, es posen... És a dir, una cosa és retocar una asimetria o millorar una fàcia, que entrar dins una dinàmica industrial de totes les dents iguals.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, som al dia, parlant amb la odontòloga Elena Galmés, parlant d'aquesta nova tendència de tornar a ses dents una mica més reals, no tan compostes, però de qualque manera, com a odontòloga. Heu hagut de dir a molta de gent no a fer-se coses perquè les dents estan sanes però els volen. I va, Anna Marta parlava dels anys 90, però hi va un moment que se varen estilar aquestes barramentes com a de narcotraficant, que els havies arribat, donaren fora aquell blanquejament nuclear que és que sabies que era fals. Clar, hi havia odontòlegs que se negaven a haver de fer aquest tipus de tractament. Qualque vegada haureu topat de gent amb una boca sana, estàndard, normal, funcional, que perquè han vist una pel·lícula, perquè han vist un actor, volen, per exemple, posar-se toquerilles o tofundes per dir, escolta, és que vull canviar-me la fesomia de la boca. Clar, deu arribar un moment que també com a professional has de dir, és que això serà un problema d'aquí un parell d'anys, perquè d'aquí 10-15 anys tu hauràs de tornar a canviar tot.
Totalment. Sí, sí, i diverses vegades. I diverses vegades. Perquè en el final és això, perquè estàs tocant unes dents que estan sanes, que en el final, amb el temps, començaran a donar problemes i cada vegada són problemes que són irreversibles, perquè una vegada que tu toques l'esmalt de la dent, és un teixit que no regenera, con lo qual cada vegada la reparació toques més la dent i és això, que cada vegada són modes, la boca se mou, les genives pugen, les dents se separen o se pinyen. Entonces, tot el que es fa avui, d'aquí 10 anys, ja necessites un canvi. Així que...
És veritat, de fet hi ha gent que se li veu la carilla i la seva dent.
Exacte.
Perquè s'ha mogut, no?
Claro.
És més freqüent del que passa, sobretot
exacte,
en les carilles antigues, no? Se veu aquesta diferència. En tot cas, si qualcú vol fer-se un blanquejament, no d'aquest nuclear que feia referència en Xisco, sinó perquè vol tenir al manco una tonalitat més blanca, més neta, què recomanen els professionals?
Nosaltres el que fem és que primer donem com unes pautes, un mes antes, de pastes per dents sensibles que protegeixen la dent, perquè després no tinguis aquesta sensibilitat. Mm-hmm. I és una manera com de reforçar la dent antes de fer el blanquejament. I una vegada passat això, ja feim el blanquejament, que ho feim a consulta, i després a casa, durant una hora cada dia, amb unes fèrules.
I no té per què ser carilles, ni molt manco.
No.
Clar,
no. Tu conserves les teves dents... I també han d'explicar, depèn de lo que dugui la persona, si ja té carilles antigues, les carilles no es blanquegen, només es blanquegen la dent. Entonces has d'explicar fins a on pots arribar.
Sempre m'ha aparegut un mal son que te caigui una carilla. Perquè, clar, te guaita una dent totalment...
I passa.
I te guaita una dent que ha estat llimada prèviament. Ostres, fins que arribes al dentista...
Sí, sí.
No és fàcil.
Una mascareta.
Tant de bo, sí, és la solució. Sí.
Que durant la pandèmia, ho hem de recordar, molta de gent va aprofitar per fer-se
tractaments
estètics, o arreglar-se algunes qüestions que són males d'arreglar, perquè el dia a dia no te permet mostrar que te falten peces, i les mascaretes varen servir una mica per això.
Sí, no, i venien kits, jo me varen venir pacients, i aquesta empasta no me vaig fer jo a la pandèmia, però com t'ho vas fer? I venien el kit de tot... per internet, i ells pues, es netejaven...
Però no
anaves
de dentista, estàs dient?
Claro, sí, sí.
Ah, no, ja no me referia a això, jo me referia a posar-te una mascareta per te, que t'ha fet una peça, sí. No, jo no d'això.
Bueno, de fet, a pandèmia, quan ja es podia fer feina, diguem, quan ja no estàvem tancats, molta gent va aprofitar per fer-se tractaments importants, perquè duien mascareta i que a mateix no se'ls hi veia, pues...
Sí. En tot cas, ara, si una persona vol blanquejar la seva dentadura, en aquest cas, avui se fa d'una manera molt manco-agressiva, els tractaments funcionen abans de donar una passa definitiva, com pot ser les carilles, i que sapigueu que les tendències aposten per unes modes més naturals, somriure més proper, no aquest somriure dels anys 90 i 2000 que dèiem abans, no? Que, com deies, Xisco, la comparativa semblava un somriure de narcotraficant. Això ja no s'adú.
No, és que era molt Pablo Escobar, era allò que sabies... que també era un símbol d'estatus.
Perquè
quan tu
te
podies permetre
el
tractament de posar-te tot allò, significava que és que havies arribat a un punt de la teva vida en què tenies, jo què sé, 50.000, 60.000 dòlars per dedicar en això, i no ho havies dedicat a comprar-te una casa perquè ja en tenies, ja tenies cotxe, i tornava com en consonància. Però és cert que aquests blanquejaments agressius, vull creure, doctora, que ja no se fan.
No. Bueno,
No és que no se facin, sinó que ja la gent ja no ho demana tant.
Exacte. Inclús antes mos demanaven dents d'or, perquè, claro, com ara ja no es demanen, però en el principi, quan jo començava a fer feina, jo el clau el buidó i dius, ai, és a dir, ja hi ha molt de laboratoris que ja no fan feina amb l'or, però imagina't. Sí que... Perquè era això, pues, un símbolo d'estatus.
Una dendo, t'imagines?
Ara m'ha vengut en el cap en Jacob Elordi. Comprar borrasco, saps que en du una.
Clar, perquè en aquell temps era un símbol de poder.
De poder.
Com has explicat. Però no ara. Ara s'aposta per tot molt més natural. Doctora, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells i tot d'una, el repàs a les revistes del cop, perquè si no vos heu adonat avui, és dimecres. If you just smile.
El dia amb Marta Grau.
I de tres ràdios, humor.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
És el moment de descobrir els titulars de les revistes del CO d'avui.
Ai, que m'agrada Nadal, Ida, i aquest Laissez-moi danser, deixeu-nos ballar, no? També deixeu-nos comentar aquestes portades de les revistes. Queda dir que aquesta setmana han vengut una mica clòniques, perquè hi ha tres notícies, que ara les comentarem, que surten més o manco a totes les portades. Començarem per la revista Hola, que li ha donat a la part central d'aquesta portada gairebé tota el rei emèrit i a la seva família. Diu l'emoció del rei Juan Carlos en un dia per a la història, perquè m'imagino que ja tothom ho sap, el rei Juan Carlos, per el seu reconciliació, ha rebut un premi a París, un premi especial del llibre polític, i li han donat precisament a ell i a la historiadora franco-venezolana Laurence Dubré, que és qui va escriure el llibre del rei Joan Carles, aquestes memòries. Varen acompanyar-los les seves filles, les infantes Elena i Cristina, i també el seu net, Felipe Juan...
Froilán, de tots los Santos.
Todos los Santos, etcètera. Borbón. I varen ser allà...
Que és donant... molt Borbón, per cert. Eh?
Sí,
és
sí, sí.
Borbonetge les totes, Felipe.
Sí, però Borbonetge a l'antiga. És a dir, és dels Borbons del segle XVIII.
Però és que s'ha perdit molt d'Esperdí, no?
És que Esperdí també té un punt molt del segle XVIII, sí, sí. Si m'apures. No posaran noms, perquè ningú sàpiga en a quin regnat mos referim. O sí, no, ja està. Avançam, que li han donat un premi. Ells molt contents, molt cofois. El rei ha dit que no tothom és profeta a casa seva, que dius, és que... fascinat amb aquestes declaracions i que estava molt content per aquest reconeixement i que era una manera de validar una mica el seu llegat, una mica allò que era el motiu pel qual va començar a fer aquestes memòries, aquesta reconciliació, que mai un títol ha anat tant a la contra de l'esperit del llibre, perquè precisament no l'ha reconciliat en tanta de gent com ell se pensava.
Perdona, pots repetir el nom del llibre? És que m'agrada com ho dius en francès.
I constipat.
És que hi queda un toc...
Reconciliació.
És que queda molt de francès.
És que la nasalització francesa, amb aquesta paraula,
queda beníssim. D'ençà que sé que s'ha xerrat tant de francès...
Sí.
Estic fascinada.
Ara te faran repetir els títols. Però no només parla del rei, la revista Hola, tot i que és l'eix de les notícies.
Sí, en finestra petita tenim la que ja diuen que és la relació de la temporada, la de Tana Rivera, recordem, la filla, bé, neta de la duquesa d'Alba, la filla d'Eugenia de Alba, i en Fran Rivera, amb en Roca Rey, que és un torero, que si vos voleu demanar qui és quin Albert Serra li va dedicar a la pel·lícula Tardes de Soledad, aquesta pel·lícula multipremiada, aquest documental sobre el món del toreo. Doncs ara, Tana Rivera i Roca Rey, les fotos que demuestren su paso por el Palacio de Liria i que confirmen, diuen, el romance del año. Són una parella que se coneixen des de fa molt d'anys, són molt amics i han fet, diuen, una passa endavant aquesta primavera i que estan molt il·lusionats. També en Roca Rey se l'havia relacionat amb la neta del rei, emèrit, Victoria Federica, perquè pel que sembla és un lot que és hispanoamericà, no és un torero espanyol, però que està triomfant a totes les places i que, de fet, és un dels cap de cartells habituals de San Isidro, d'Esperuà, de Lima, si no vaig errat, i està molt ben relacionat amb tot allò que seria el món de la aristocràcia espanyola.
Toreros i aristocràcia, és vera que...
I més, si tu ets una mica fan de la duquesa de Alba, saps perfectament que això va així.
No, i jo volia demanar una cosa. Tu saps d'un trull que s'ha especulat, xerrat i comentat de que Natana en realitat estava amb un amic d'en Roca Rey i l'amic s'ha enterat o s'ha assabentat que estan plegats... No
deixen de ser rumors. No
són rumors, són rumors.
He telefonat a Natana, però no...
I Natana no t'ha volgut
contestar. En finestra petita també. Ha mort la mare de Sara Carbonero.
Així és. Si voleu, companys, a part de la portada de la revista Hola, me podeu posar la de la revista Setmana, que aquesta setmana són clòniques, i així podem anar variant una mica les imatges. Ha mort la mare de Sara Carbonero, Nagoya Arévalo, després d'una llarga malaltia. Ha estat un disgust, evidentment, veiem a Sara Carbonero. A la revista Setmana, el dolor de Sara Carbonero, la periodista se refugia en los suyos tras despedir entre lágrimas a su madre, com no pot ser d'una altra manera. Una notícia luctuosa, sa que ha tocat a la porta de cas Carbonero, i si te fixes, la revista Semana també du lo que seria aquesta relació sentimental entre Tana Rivera i en Roca Rey, i també parla d'en Arturo Valls, que té un titular que diu Mis padres...
Mi padre
es como la madre de la Pantoja, que m'ha fet gràcia.
En quin sentit ho dic, això?
Que l'acompanya per tot.
De protector i que l'acompanya per tot.
Ah, d'acord.
Doña Ana. Te'n recordes,
Doña Ana?
No
se perdia cap concert.
Sí, sempre...
Anava
per tot.
Exactament.
Anava per tot. Si voleu, anem avançant, que teníem poc a comentar més enllà d'aquestes tres notícies que són per tot, però vull anar a la portada de la revista 10 Minutos, perquè tenim també Casa Reial, l'infanta Sofia, que se divierte con unas amigas en Madrid. Segons explica la revista, recorden que ella estudia Ciències Polítiques i Relacions Internacionals al Fowler College de Lisboa, però ha aprofitat la Setmana Santa, ha tornat a l'estat espanyol i ha anat de vella amb les seves amigues. I me fascina quan diuen se dejaron ver por sorpresa en el barrio de Carabanchel. Què dius? Por sorpresa,
mira,
per què? Supos que pot circular per Carabanchel, com podria circular per Entre Vies, o podria anar per, jo què sé, un altre barri de Madrid, La Moraleja. O sigui, no és una sorpresa.
Sorpresa perquè per Ventura li pega més, no? Més per La Moraleja o per Salamanca que no a Carabanchel, però diuen que va anar a visitar també l'antiga escola.
Exacte, perquè van anar amb les amigues de l'escola de Santa Maria de los Rosales, recordem, a Aravaca, on també se va trobar amb alguns professors amb qui encara mantén contacte. Si això ho fessis tu i anessis a l'escola de Sauva a Saló,
què
nomien les teves mestres?
Doña Maria, Don Gabriel, Don Josep...
I doncs, si anessis a saludar...
Perquè jo de doña tothom.
Exacte, perquè sempre està molt respectuosa. Sí. Si anessis a saludar Doña Maria o Don Gabriel, supos que ningú faria un reportatge. Es brises, pot ser?
Es brises.
Si m'apures. O la millor Mallorca Diario s'anima a fer un reportatge de l'estrella dels dematins torna a escola, però, clar, quan ets infanta d'Espanya passen aquestes coses. Podem veure que també parlen d'en Roca Rey i després una notícia que a nosaltres ens és una mica igual, que és Alexia Rivas sale con el ex de Luján Argüelles. Luján Argüelles, recordem, una presentadora de televisió mítica gràcies en aquell moment que cada pic que comença abril surt Elena Furiase d'Abril Cerral. Vos en recordeu?
Sí, sí, sí.
Un moment televisiu d'aquests que també són d'antologia. I tancam aquesta repassada ara en la revista Lectures, que també parla d'algun dels temes que ja han comentat. Me sap greu que aquesta setmana hi ha poca varietat. No hi ha molt on triar. Sí, perquè també tenim Lectures, El dolor de Sara Carbonero, Santiago Segura, La immensa fortuna del director más taquillero, que és un home que també ha acumulat una milionada d'euros, Graciela Torrente, i Manol Arias, el gran seductor de la pantalla, cumple 70 anys, també t'ho dic. Ja podrien arribar nosaltres en els 70 anys es que, d'en Manol Arias.
Que no ho hagués dit, eh? Pensava que en tenia...
15.
No, però sí que és vera que són 70 anys que,
sí, però,
que no ho semblen,
no,
sens dubte.
És un home, se'l veu allà, que li agrada agradar-se. No tornaré a explicar la meva anècdota amb una exparella d'Imanol Arias, perquè ja l'he contada.
I si qualcú s'incorpora i se l'ha perdut?
No passa res, perquè ara sonarà na Shakira, que hem de parlar d'ella, per favor, Bernat. Shakira, i no me llevo la portada de Lectures perquè na Shakira hi surt. Tenim a Shakira, que com que està ja anunciat la seva gira, ja s'estan tancant les dates per als concerts que farà a Madrid i around the world, ella allò que ha fet és donar una mica de peixet i ha parlat de la seva ruptura amb Gerard Piqué. No n'ha parlat directament, no? És com un sofregit, és com si haguessin agafat una tomatigueta, un tros de ceba i una mica de...
Home, Déu-n'hi-do, aquestes declaracions.
Tomat i gassava i llavors grell, ara no m'ho sortia, i haguessin fet com un sofritet per poder fer aquesta notícia. Me rompí en mil pedazos, però m'he reconstruït.
Això són declaracions que ha fet a l'entrevista que li va donar a Nena Álvarez per el seu primer capítol de programa.
Per això t'ho dic, que la gent ha aprofitat per fer un sofregit en aquesta finestra lateral, perquè hi ha altres temes. Aquesta setmana, el rei, la mort de la mare de Sara Carbonero i aquest roman, aquesta història d'amor entre Natana i en Roca Rey.
Roca és el seu nom?
El cognom.
Roca Rey són els llinatges.
Però li deuen dir Roca.
En Roca. Home, clar,
ara mos haurien de demanar per què.
No, pues mira, igual que The Rock, no? En l'actor, que li diuen precisament per la seva potència, aquí m'imagino que van per els tirs, no?
Però bé, mira, aquesta setmana no ha sortit cap futbolista, s'ha esportat a les revistes, cosa estranya. Però, per parlar de futbol i d'esport, ja tenim la nostra companya aquí.
Què són-li la sintonia? Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
Repassa l'actualitat esportiva que avui on se centra.
Idò, començant parlant de la selecció femenina espanyola de futbol que va caure justament ahir vespre contra Anglaterra per 1-0 a Wembley, allà a Anglaterra, a la tercera jornada de fase de grups classificatori per al Mundial 2027. Tres mallorquines van ser titulars, Cata Coy, Mariona Caldentey i Patri Guijarro, i l'altra mallorquina, Lucía Corrales, va jugar els darrers 15 minuts. I llavors, la Champions, l'Atlètic de Madrid va caure contra el Barça per assolir la seva classificació per a les semifinals de la màxima competició europea, fent bo així el 0-2 aconseguit a l'anada. I avui també el Real Madrid cercarà també classificar-se a les semifinals contra el Bayern de Múnich a l'Allianz Arena. I un darrer apunt en bàsquet, perquè dissabte les líders de la Lliga Salen, l'Azul Marino, disputarà el penúltim partit de Lliga i el darrer a Somos, amb opcions de poder proclamar-se ja campiones d'aquesta competició. I per parlar just d'això, entrevistarem a Alba Torrens a Esports 3 a partir de la 1:05.
Escoltarem, idò, l'entrevista. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Xisco, el repàs, el contingut del programa al dia, que just està a punt de començar a les nostres illes, començant per Menorca. Saludam Clara i Mami. Bon dia.
Bon dia, tot a punt aquí al dia a Menorca. Conversarem amb la Rosa Cardona, consignatària de vaixells de l'empresa Frederico Cardona Trèmol. Amb ella rellarem de la temporada creuers, que comença a agafar bon ritme en esport de Maó, amb bones previsions també per als pròxims mesos de temporada turística. Conversarem després amb Safia de l'Amo Deslloc de Torre Trencadeta, na Maria Àngels Bosch. M'us fa molta il·lusió perquè agafes relleu del seu pare i la seva mare per tirar endavant la finca de formatges, la tradicional finca de formatges de Ciutadella. relleu generacional assegurat en escam. Això sempre és una bona alegria. És dimecres, entrarem a conèixer la història de la dietètica de Ciutadella Camamila.
I Laura Tur, des del dia Pitiuses. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començarem el programa parlant amb la Rosa Maria Tarragó, i ho feim perquè el divendres dia 24 retran un homenatge als donants de sang més actius que han donat sang al llarg de la seva vida. Això serà el recinte Firal, ens ho explicarà amb tot detall. També volem saber com estan les reserves de sang a les Pitiuses després de la Setmana Santa, que ja sabeu que les reserves solen baixar de manera molt aguda, així que volem que ens actualitzi sobre com està la situació i animem a tothom toma d'una sang, evidentment. I després obrirem un bloc del programa molt artístic, perquè parlarem amb la Maria, que és una cantant valenciana que actua aquest dissabte a Formentera, serà la cap de cartell del concert de Sant Jordi. Després prendrem art i part amb la historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó, per conèixer una joia patrimonial de Formentera, també. I acabarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un reportatge de Nanieve és García Gálvez, que aquesta setmana, Marta, també és molt musical, així que tot això.
Moltíssimes gràcies, companya. I acabam amb els continguts del Dia a Mallorca i Jaume Noguera, que mos contareu avui.
Mira, tractarem un tema que ja hem tratat en el dia, que és el tancament de comerços històrics, però no des del punt de vista econòmic o de falta de relleu generacional, sinó des del punt de vista sentimental. Les nostres ciutats i pobles estan canviant, mudant, no les coneixem, i és una pena, perquè, clar, qui paga, qui pot pagar segons quins lloguers, segons quins carrers. Parlarem amb Bafedeco sobre aquest tema que ens preocupa. Després parlarem d'un estudi que estem fent a l'Institut de Formació Professional Joan Taix de Sa Pobla, juntament amb l'Institut del CUDI. El CUDI estudien cuina i a Sa Pobla estudien agronomia. Clar, creuen coneixements per preservar les nostres varietats locals. Després vos recomanarem un concert que ha dissabte en l'Orquestra de Cambra de Mallorca, Beethoven i Stravinsky, en el principal Linca. I la Maria Antònia Esquines, avui a Mallorca Jove, molt descobrirà que els oblits no són només són coses dels majors. Els joves també s'obliden de
quina
coses.
Quina tranquil·litat que m'acabes de donar.
Sí.
Punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimecres. I'm gone.